A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ara, si ens deixem fer una mica de broma, vostès deuen pensar, aquesta noia que intervé tant en els plens, deu ser perquè deu anar de cap de llista l'any que ve. Perquè més d'un de vostès ens diu, és que si no s'entendria tanta d'allò. Carme Gasulla, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Que teniu ganes d'anar de cap de llista l'any que ve?
Jo tinc ganes de continuar en aquesta lluita perquè doncs, la meva presència en política és molt activa, sigui on sigui. És evident que aquesta fase que hem fet d'aquests 3 anys de la legislatura ha estat un gran aprenentatge per mi. I, evidentment, tinc tota la força i totes les ganes de tirar endavant amb el projecte que s'està construint a Sitges, el comú de Sitges, i que serà molt engrescador i que crec que agradarà molt als sitgetans i les sitgetanes.
Seria això, Sitges en Comú?
Sitges en Comú és una part del que serà, és un dels elements més que hi ha amb iniciativa, amb el EUIA, amb independents, del que serà el comú de Sitges.
El comú de Sitges?
Encara no hem Encara trobat no, el nom,
no trobat
perquè
el nom.
El nom és una de les coses que sempre ha estat una de les causes per les quals no se'ns acaba d'identificar, però evidentment el nom el trobarem, i el que és més important, tenim projecte, tenim gent, tenim moltes ganes de fer una volta en aquest poble que crec que la necessita.
Seríeu cap de llista?
Encara no t'ho puc confirmar ni t'ho puc dir. Una cosa és el projecte doncs, ha de passar les seves assemblees, les seves tramitacions, i l'assemblea serà qui triarà el cap o la cap de llista. Personalment, a mi m'agradaria encapçalar aquesta llista, ho reconec, però jo, evidentment, estic al servei del projecte. Aquí, al damunt, són les persones.
Mm-hmm. Com són les coses? Gairebé va semblar a l'inici d'aquesta legislatura que era allò persona integrada dins Sitges en positiu. Després, Carme Gasulla, vas devenir... Això els castellans ho diuen amb una expressió molt, molt clàssica, un verso suelto, gairebé diríem, dins de Sitges en positiu, i aquest verso suelto ha anat creixent sol i s'ha convertit, gairebé diríem, que en una de les veus de l'oposició més contundents, no?
Doncs malauradament és així, no? Perquè la realitat que tenim en aquest poble dona per estar constantment intervenint en els plens. És a dir, no és una posició personal, és una posició de responsabilitat política, més enllà de la quantitat d'intervencions que pots tenir. Però realment és que hi ha molts motius per intervenir en els plens i fora dels plens. És a dir, no és una qüestió de la karma, és una qüestió de la realitat.
Perquè paradoxalment... I no sé si li atribuiríem allò a l'esquerra el tòpic de moure's pel debat polític més que pel debat tècnic, i en canvi, dins dels debats polítics i tècnics de l'Ajuntament, a la Carme Gasulla gairebé li correspost aquest paper de dir no, si això amb l'objectiu ja estic d'acord, però a la confraria de pescadors no s'ha fet bé això i això i això, a la municipalització de la zona blava no s'ha fet bé això i això i això. I no m'agrada que no es faci bé això i això i això, encara que políticament ja pugui estar perfectament d'acord amb la municipalització dels serveis o amb que els pescadors puguin trobar una sortida al seu dia a dia, etcètera, etcètera. Gairebé us heu, diguem-ne, que us heu ficat en el pragmatisme, que no està tan associat a l'esquerra, no? Aquesta esquerra, diguem-ne, més ideològica, més idealista, i en canvi Carme Gasulla ha tret una vena pragmàtica analitzant allò, cadascuna de les operacions que se n'han anat fent i sobretot qüestionant molt algunes d'elles, en el sentit que aquí el govern s'hi podria enxampar els dits en algun moment.
Com així ha estat? Perquè ara fa 1 any i 2 mesos, la primera vegada que vaig venir aquí, ens feies esment, jo vaig ser l'única regidora d'Iniciativa, va ser l'únic partit polític que va votar en contra del projecte del mercat de venda de peix o de llotja de peix, com és conegut, de llotja de peix, i el temps ens ha donat la raó.
I veu apuntar molt en el seu moment que desgrat vostre, votàveu en contra, que no volíeu pas votar d'aquesta manera, vaja... que Carme Gasulla va fer un discurs dient separo molt el meu desig del que és la vida real. I la vida real diu que encara no és possible la llotja de pescadors.
Ni ho serà.
Ni ho serà.
Estic convençuda. ni ho serà. I ja ho vaig dir fa
cada vegada any, més convençut.
Fa un any ningú pensava que ens trobaríem en aquesta situació. Jo no em vull atribuir la veritat absoluta, però les dades tècniques que teníem al davant així ho deien. És que quan parles de tecnicismes, que és una mica la crítica que es fa des del govern, és que aquest discurs que vostè fa és molt tècnic, és que és la clau perquè les coses tinguin endavant. Si es diu tècnic, un problema tècnic, que vulguin fer un projecte d'una masia en una zona verda, doncs sí, és un problema tècnic, efectivament, però molt greu, perquè és una il·legalitat. És a dir, els tecnicismes no són pas una anècdota, són bàsics perquè les coses tinguin endavant.
Nosaltres recordem que en aquesta qüestió de la confraria, per exemple, ens vau dir en aquesta mateixa taula que hi havia un responsable de la Generalitat, si no recordo malament, perquè em sembla que ens veu assenyalar fins i tot el càrrec d'aquesta persona, que ja en el seu moment us va dir: Carme, això no pot tirar endavant. D'una manera categòrica, us va dir.
Així ha estat, d'una manera categòrica, i a mi, torno a insistir, en aquests moments ens trobem en una situació, penso que encara molt, molt incipient, però greu, perquè estem en terra de ningú, és a dir, en aquests moments el port ha demanat una quantitat de diners
en concepte del lloguer,
d'un conveni suposadament signat amb l'Ajuntament, i el cas és que el més preocupant és que aquesta llotja no funciona i com sempre, els que paguen aquesta situació són els pescadors, que si no sé si recordes, jo vaig dir, a mi em sap molt de greu per gent com la Lourdes, gent molt concreta amb noms i cognoms que es trenquen la cara, que tenen la pell cremada de sortir a buscar peix, de guanyar-se la vida i que, francament, han estat al mig d'aquesta situació i són les principals víctimes d'aquesta situació, perquè ara què passarà amb ells? Aquesta és la gran pregunta. Què passarà amb ells? Perquè entre el rifirrafe del port i l'Ajuntament hi ha els pescadors, que són els principals afectats.
Això com s'arregla? I ja no dic que es pugui arreglar des d'un punt de vista, ens posem amb el vessant més fàcil, eh? Si hi ha un deute de l'Ajuntament amb el port, doncs mira, es paga el deute. Diguem-ne que salvem aquesta situació, però l'altra situació, la que havíeu apuntat, la de la Generalitat, la del permís per poder aquí vendre peix, o això del punt de venda de peix, no podrà existir aquest permís?
No podrà existir perquè aquí no es pot vendre peix, no tenim aquesta competència, que és l'argument que se'ns va donar des de la Generalitat, entre altres coses perquè les competències estan assignades a poblacions molt concretes.
I aquest és el moll de l'os d'aquest debat?
No necessàriament és el moll de l'os. No, jo crec que aquí hi ha més contingut, hi ha més rerefons, un rerefons econòmic, un rerefons de que no acabem d'entendre per on va, jo crec que s'ha utilitzat els pescadors, bàsicament, i aquí hi ha un problema també de convenis que no sabem exactament quins són doncs, els seus continguts. El cas és que els pescadors en aquests moments estan en una situació molt complicada.
Us ho dic en el sentit de que si no es pot vendre peix, no es podrà vendre peix.
No es podrà vendre peix, però hi ha alternatives, jo les vaig explicar, és a dir, precisament ens donaven alternatives, doncs fer una tasca més aviat educativa, cultural, turística, d'ensenyar doncs, les tècniques artesanes del que és la pesca en el nostre poble. Hi havia alternatives, però es va preferir tirar per aquesta via. Fins al mes de gener del 2018, quan suposo per interessos legals o personals d'aquest alcalde, doncs es va decidir aturar aquest projecte, perquè tenia molt complicat la seva vida legal. I estem en aquesta situació, una situació molt lamentable, la veritat.
És
lamento
dir,
profundament.
Aquest projecte de punt de venda de peix està aturat.
Està aturat i torno a repetir una frase que vaig dir fa un any. No tirarà endavant. I a veure com ho solucionen els que són responsables d'aquest desastre, perquè això és un desastre, que era la crònica d'una mort anunciada fa un any.
Què ha passat amb la zona blava i amb la municipalització de la zona blava? I així lliguem, diguem-ne, aquests dos aspectes en què Carme Gasull ha mostrat la seva contrarietat així en veu alta per la gestió dels mateixos.
Doncs el mateix, jo crec que és el lloc comú de la política d'aquest govern, no? Que és aquest debat entre allò que és públic i allò que és privat, com es fan les coses des del punt de vista tècnic, com es tiren endavant els projectes. Llavors les coses es poden fer de dues maneres, bé o malament, però quan parles de diners públics les has de fer escrupolosament bé, i no és el cas. I a més vaig denunciar que es tornen a repetir les mateixes errades amb els mateixos protagonistes, per tant, autocrítica zero, i autocrítica en molts temes, no només amb el tema de la zona blava. Parlo de les guinguetes de la platja, per exemple, no? Que estem avui probablement ens diran que sí, que s'obren, que finalment s'obren, i segur, poso la mà al foc, que els responsables del govern es penjaran la medalla dient: ho veieu com ho hem resolt, però en el fons hi ha un problema que va més enllà, és a dir, aquest problema ve d'abans, no s'ha fet el que tocava, i ara hem d'anar a correcuita a resoldre una situació que és molt preocupant perquè hi ha moltes famílies que viuen d'això.
No ho ha fet la Generalitat o no ho ha fet l'Ajuntament, el que tocava?
No ha fet l'Ajuntament, jo ho dic aquí clarament, sí? Però també li dono una part de la responsabilitat d'aquesta situació a la Generalitat perquè el procediment de tancament d'aquestes guinguetes és inacceptable, no es pot avisar un o dos dies abans. Suposo que per aquí hi ha el possible acord o la possible moratòria. Però recordo que han acabat el ple, si no recordo malament, en el mes de febrer, vam fer una trobada amb els propietaris de les guinguetes on estaven realment molt, molt indignats pel que estava passant. I la regidora, la senyora Carbonell, doncs em va dir que lluitarien perquè s'obrissin una altra vegada les guinguetes, que els havia agafat una mica de manera sorpresiva, no? Aquesta comunicació. I jo vaig apuntar que aquí realment la responsabilitat és per què hem arribat en aquest punt, perquè no s'han fet els deures, el control, assessorament, vigilància de totes aquestes normes que han acabat explotant. I ara, doncs, típic d'aquest govern, li donarem la volta a una errada i ens penjarem la medalla. Ha passat amb les guinguetes, ha passat amb la Masia Campera Mestres, es crea una comissió i es considera que és un èxit, ha passat amb el tema del pàdel, ha passat amb el tema del bosc de Can Bruguera, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, fan allò de la necessitat de virtut. És a dir, tenim un problema, fem un gest i amb això ja resolem. Penso que el problema més greu que té aquest govern és la manca d'autocrítica. Jo li vaig dir a la senyora Carbonell públicament que haurien d'haver acompanyat molt més els propietaris d'aquestes guinguetes. I la resposta pública que va donar que aquesta no era la tasca de l'Ajuntament, que és just el que la Generalitat demana en aquests moments a l'Ajuntament, que estigui més a sobre, i públicament també ho ha dit la regidora, no? Que estarà més a sobre. Per tant, ens tornen a donar la raó. Es torna a donar la raó de que l'errada ve d'aquí, no ve de la Generalitat.
En el cas de la zona blava?
En el cas de la zona blava, tres quarts el mateix. És un procediment molt semblant amb el que es va fer amb els treballadors de turisme, però amb moltes errades importants, és a dir, informes econòmics que són obligatoris, que no s'inclouen, i que ho diu la intervenció, no ho dic jo. És a dir, una manca de transparència en molts documents absurda, doble documentació feta per el representant d'alcaldia per una banda i per la interventora, que no entenem massa bé per quin sentit té demanar dos informes que són paral·lels i que tenen el mateix contingut, errades importants en la documentació, i que és un símptoma de com es fan les coses. Es fan malament.
Es fan malament perquè hi ha persones que no les fan bé, o es fa malament perquè l'estructura no està prou afinada? I recordaríem ara les paraules del portaveu del Partit Popular, Ferran Ignasi Llompart, quan deia bàsicament que quan aquí en aquest Ajuntament algú no fa les coses bé, no hi ha mai responsabilitats.
Bé, doncs té una part de raó.
Té una part de
raó. No és que m'agradi molt donar la raó al senyor Llombart, però en aquest cas té una part de raó. És a dir, quan un no fa les coses bé, ha de demanar responsabilitats, però el responsable primer de que les coses no funcionin bé és l'alcalde, amb noms i cognoms. I ell és el responsable de que aquesta màquina no funcioni, perquè no funciona. No funciona. I a més s'està apretant la màquina exigint coses que no li pertoquen a molts treballadors. És a dir, aquí hi ha treballadors que estan fent coses que no és de la seva competència. Arquitectes que fan d'advocat, advocats que fan d'arquitectes, etcètera, etcètera, etcètera. I això crea un desgast. I és evident que aquesta maquinària no funciona, per no parlar de desafecció de molts treballadors i treballadores municipals, que em consta.
Voleu dir persones que signen coses que no haurien de signar?
Exacte, sí, sí. Persones que signen coses que no haurien de signar perquè no els toca. No els toca ni per formació ni els toca per competència.
Ara m'ho poseu molt bé. I per què les deuen signar, doncs?
Això li hauries de preguntar al senyor alcalde, no? Suposo que també es signa allò que un se sent còmode per signar, però jo crec que quan un posa una signatura ha de ser responsable del que està signant, perquè al final, per molt que dolgui, tu estàs darrere d'aquesta signatura, per tant, has d'assumir que si hi ha una errada, és teva, i a més dones la cara. Per tant, torno a insistir, els treballadors i les treballadores d'aquest Ajuntament estan fent esforços enormes per sobreviure en una situació molt complicada, la maquinària és evident que no funciona, per allò que deies abans, no? Per aquests tecnicismes entre cometes que tant agrada posar damunt de la taula l'alcalde en els plens, però que són bàsics perquè això funcioni, no rutllar, és evident.
En canvi, a final d'any surt un pressupost amb 16 milions de superàvit i amb un romanent de 35 milions.
35.495.369 euros, més els 16 milions, ens anem cap als 50 milions d'euros. Jo faria Sitges, estic convençuda, vila amiga del senyor Cristóbal Montoro. Ens hauríem de germanar amb el senyor Cristóbal Montoro, perquè és al·lucinant que tinguem 51 milions d'euros a la caixa. Com li expliquem això aquelles persones que paguen un IBI descomunal i que veuen que una vegada i una altra els nostres carrers estan bruts, fan pudor i no estan a l'alçada del que tenim en aquest poble. Com li expliquem això als que paguen uns lloguers insostenibles i que han de marxar fora de Sitges a viure? Com li expliquem això a la gent que està en aquests moments passant una situació molt dura des de tots els àmbits, que tenim 51 milions d'euros a la caixa?
Què es pot moure d'aquests 51 milions? Si és que es poden moure tots, o com si diu el govern, no us penseu que això sigui tan fàcil de moure, encara que tinguem la caixa, com la tenim?
Mira, jo el que sí sé, jo no sé com, jo no estic governant, estic a l'oposició, el que sí sé que en aquests moments a Vilafranca del Penedès hi ha una inversió de, em sembla que 4 milions d'euros, una inversió en projectes importants. Que a Castelldefels, que és una vila molt propera a la nostra, s'ha fet un procés, jo crec que exemplar, de remunicipalització del servei de neteja, que els ha costat uns diners, però que ha tirat endavant. És a dir, que moltes poblacions amb circumstàncies molt semblants, amb les mateixes lleis, amb les mateixes normatives, han tirat endavant projectes molt importants, posant-hi molt d'esforç, molt de dedicació i amb menys diners. Per tant, s'ha de bellugar, això s'ha de bellugar.
Aquí us tenen que hi ha 9 milions d'euros que s'estan bellugant.
Mira, s'estan bellugant realment d'una manera molt lenta, perquè el pla d'inversions tenim...
sostenibles, parlar, com se'n diu, sí.
El pla d'equipaments i demés, fem tard amb molts projectes, no ho oblidem, és a dir, que tenim molts diners però no els belluguem. Per tant, aquí hi ha una qüestió d'eficàcia molt, molt palmària, no? És a dir, molt evident. És a dir, no, si tenim diners i no sabem bellugar, on és el problema? Doncs que qui ho ha de fer, doncs s'ha encantat i no ho sap fer. Per mi és un problema d'eficàcia i d'habilitat per fer-ho, de gestió política, evidentment.
És a dir, que us alineeu, com hem escoltat, amb més d'un portaveu de l'oposició, aquells que diuen, no, si tenir aquest superàvit, això no és mèrit ni medalla per ningú, sinó que és sinònim d'una mala gestió, també.
Bé, jo, si em permets un aclariment respecte al superàvit,
els
ajuntaments no tenen superàvit, els ajuntaments tenen estalvi, perquè això no som el Barça, eh? Si ho he sentit diverses vegades i fins i tot li comentava al Pep Moliner, no? És a dir, tenim estalvi, no? La qual cosa pot estar bé, no? Però clar, quan tens tant d'estalvi i resulta que el deute el tens al carrer, això és un problema molt greu, perquè els polítics estem precisament per intervenir, no per estalviar, no per intervenir. És a dir, com t'has de sentir tu que pagues un lloguer brutal a Sitges i resulta que això no ho veus en el carrer, en el servei, en el transport, etc, etc. Jo, la gent se sent enganyada, evidentment, se sent enganyada. Per tant, aquí hi ha, insisteixo, un problema de gestió, insisteixo amb els meus companys, però també un problema de voluntat, és a dir, anem a bellugar tot això, i un problema també de no ajustar allò que necessitem al que demanem. Aquest govern és realment molt hàbil, té una capacitat magnífica de recaptar, que és inversament proporcional a la que té per executar. És evident, no? Perquè no executa, i podríem donar molts exemples, no? Però és així, aquesta és la realitat.
Heu apuntat fa un moment Castelldefels. Entre Sitges i Castelldefels, entre el nucli de Sitges i Castelldefels, les botigues. Què passarà dissabte?
Mira, nosaltres tenim molt clar que no perdonarem aquest govern que les botigues marxi de Sitges. I tots aquells que en aquests moments estan penjant una altra vegada aquesta medalla, aquesta foto, no? de que farem una consulta no vinculant, per sentir què és el que diuen, doncs molts d'ells, amb altres consultes que s'han fet, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, doncs van votar en contra de fer-la, és a dir, recuperar la gestió pública de l'aigua a Barcelona, van votar en contra de fer-la. Per tant, depèn de com bufi el vent, estem a favor de les consultes o no. Si pot ser una foto, doncs perfecte. I aquesta foto que es farà el dissabte no arregla la situació de les botigues. És més, jo crec que l'empitjorarà, perquè es poden donar dues situacions. En primer lloc, que no hi hagi una participació prou important, per tant, cubierto l'expediente, jo ja he dit que he fet una consulta i aquí no ha passat res. I en segon lloc, és el desastre d'una mala gestió en els darrers 7 anys. És a dir, no s'ha fet una inversió a les botigues. És un fracàs de gestió política, i el que s'ha de fer és, passi el que passi el dissabte, és fer un pla d'inversions per reconduir aquesta situació i fer un conveni amb dates, és a dir, amb projectes anuals a llarg termini, que és el que es queixen els veïns i les veïnes de Sitges, de les botigues de Sitges, que no s'ha invertit i que se'ls ha oblidat i ara se'n recorden d'ells. Per tant, novament, fem de la necessitat virtut, és a dir, tenim una errada prou important, una manca d'inversions en les botigues de Sitges, i aprofitem i ens pengem la medalla a un any vista de la convocatòria de les eleccions municipals per dir que hem consultat amb els veïns.
Això és un deute crònic, històric?
Sí, segurament. No és un tema que ve d'ara, és evident, no? Però s'ha agreujat especialment en els darrers 6 anys. Per tant, si només volen una foto, anem a fer fotos. Podem fer, per exemple, la foto que he dit abans, no? De la Llotja, de la masia de Can Pere Mestres. És a dir, és una foto. Jo només ho veig d'aquesta manera, una foto. Perquè el que passi dissabte no arreglarà absolutament res.
Però en qualsevol cas, si ens imaginem que dissabte els veïns diuen que es volen accionar amb Castelldefels i hi ha una participació suficient o hi ha més del 35% de participació, que és el que assenyalava el govern com per fer-se seu el resultat d'aquesta consulta?
El que he dit abans, nosaltres no perdonarem en aquest govern que els veïns i les veïnes de les botigues doncs, hagin de marxar perquè no tenen les seves necessitats. I és un desastre, és un fracàs. Nosaltres no volem que marxin. El que volem és que estiguin amb nosaltres i que realment se sentin còmodes, com altres barris, perquè no és només el tema de les botigues, hi ha faltar doncs, inversions en molts altres barris de Sitges i és un símptoma bastant generalitzat, no? que estan molt oblidats. Parlo del Poble Sec, parlo de molts altres llocs.
He passat per la Plana i per Santa Bàrbara i Pobles de Can Bruguera.
Sí, he passat. I a més passo sovint perquè m'agrada molt anar a córrer. Comparteixo amb algun dels teus companys de la ràdio.
Anades i vingudes.
Anades i vingudes i he passat. I, doncs bé, el que tenim és...
Fa 20 anys enrere era més difícil això, quan passaven coses, perquè no hi havia tanta gent que fes running. I ara sí que hi ha molta més gent, diguem-ne, que va pel món corrents i per tant hi ha més testimonis de tot allò que passa i les xarxes socials també tenen un paper preponderant aquí. Quan un surt a córrer i porta un telèfon, aviat foto d'allò que veu i això es converteix en un fenomen viral. Us hi heu passat i què?
Doncs està clar que a Sitges hem de lluitar per cada arbre. I parlo del bosc de Can Bruguera, parlo de la zona on havia d'anar l'Escola Pia, parlo de la masia Can Pere Mestres, parlo de molts i molts elements semblants, hem de lluitar per cada arbre. El que està passant a la Plana estava previst, estava previst en el Pla General, és un pla parcial, però el seu desenvolupament en aquest aspecte, en l'aspecte mediambiental, a Iniciativa no li agrada. No li agrada, entre altres coses, perquè no sabem exactament què passarà amb el bosc de Can Bruguera. Una afectació que no és evidentment que no és una zona verda, però és una zona natural i té una afectació directa amb un corredor biològic que arriba, com bé saps, fins a la ria de Sant Pere de Ribes, no? Fins a la platja de Cap de Grills. Llavors, el procés d'execució d'aquesta zona, d'aquest vial, d'aquest espai del sector, doncs, és preocupant, no? Perquè clar, estem executant el que és un acord de la Junta de Compensació i l'Ajuntament de Sitges, que nosaltres vam votar en contra, perquè no ens agradava, i que posava com a parc estrella el parc de Can Bruguera, el bosc de Can Bruguera. I no ens agrada perquè sobretot és una zona que és de les poques zones d'aquest espai que realment es poden considerar com un pulmó de Sitges. I estan prevalent, pel que estem veient, pel que he vist jo in situ, els valors estètics per damunt dels valors naturals. I els valors estètics, entre altres coses, vol dir posem palmeres, que queda molt maco, pels que, això també ho va dir no fa gaire la regidora Carbonell. No? A mi no m'agrada que no s'integri tot el que és l'arbrat propi de la zona. Em sembla que el que estem construint és un espai bonic, sí, però per als que viuran allà, i bonic sí, de foto, però naturalment molt discutible, entre altres coses perquè la natura demostra constantment que quan la gestiona l'ésser humà no funciona i hem de deixar que deixi d'estar controlada per les persones. Nosaltres el que volem és un projecte mediambiental que ens expliqui què és el que passarà en aquella zona, perquè no ens agrada. No ens agrada. I sobretot, torno a insistir, és producte d'un conveni que posa com a projecte estrella del bosc de Can Bruguera. I el bosc de Can Bruguera, dins d'aquest conveni, d'alguna manera està vinculat amb una constructora determinada. Clar, és preocupant, no? Preocupant perquè tenim molts exemples d'anys enrere que ha passat quan els que són, diguéssim, juez i parte dels projectes urbanístics es dediquen a fer projectes d'aquest estil. I és més, jo recordo que fa uns anys, precisament, es va fer un projecte per una paisatgista molt important, Beth Galí, que fins i tot va tenir un premi important, que el que feia precisament és un projecte mediambiental d'integració de la zona verda en relació a la via del tren al Pla Parcial de la Plana Est. i aquest és el camí. Aquí no tenim projecte, aquí anem tirant i estem en ple procés de nidificació, estem en un corredor natural i aquest és un model que no ens agrada, no ens agrada. El que volem és precisament preservar ecològica mediambientalment Sitges. No ens agrada.
Vista la situació actual, això com es recondueix? A través de la comissió de seguiment, si...
La comissió de seguiment que no, encara no s'ha, no s'ha convocat, no? És a dir, fem tard, és complicat de gestionar. Jo crec que és important que s'escolti els participants i aquelles persones que estan interessades en que aquesta zona sigui una zona, realment un espai natural, que no sigui només un espai amb un valor estètic i que respecti espai verd. Tindrem el primer bosc urbà, que hi ha Sitges, no? Però ha de ser, en qualsevol cas, una zona amb un altre projecte mediambiental que se'ns expliqui com és, que no sigui un abocador per a l'urbanització, que és una mica el que són els parcs i jardins d'aquest poble. Anem a l'Hort de Can Fals o anem a qualsevol parc i s'acaba convertint en un abocador. I que sigui sobretot això, no? És a dir, que sigui un espai que respecti la natura i que no estigui pel gaudi de persones concretes, sinó pel gaudi de tots Sitges, sense convertir-lo, sense humanitzar-lo massa, perquè no es tracta d'això, no es tracta de posar bancs, d'anar obrint zones perquè sigui un parc de lúdic, no, es tracta de respectar aquest espai. Jo no veig cap interès en això.
I a la gent que està molt enfadada, què li diríeu?
Doncs jo li diria que apretin i que presentin les seves propostes. Jo penso que seria molt important asseure'ls en una taula i escoltar què és el que pensen ells com hauria de ser aquesta zona. És molt important perquè són una part molt implicada, gent molt compromesa, molt altruista, i el que busca precisament és el bé comú, que és el que penso que s'està perdent de vista. No? I jo els escoltaria i crec que estaria molt bé que aquesta manera de veure el món de manera verda s'integri en un projecte que va en línia directa contra aquesta manera de pensar.
Bé, en aquella zona també hi han d'anar els, si no recordo malament, a la vora de 450, aquesta primera promoció de vivenda pública. Se n'ha sabut alguna cosa més d'això?
Doncs no, jo vaig preguntar fa dos plens, li vaig preguntar amb el regidor Mas i em va dir que depenia de la construcció dels astres, no? Que si els astres estaven ben alineats, els que començarien a engegar a finals d'any, si no recordo malament. Malament si hem de confiar en els astres. Fem tard, Fem tard i, a més, una altra vegada, aquí el gran debat és allò públic, els interessos públics damunt dels interessos privats, que és l'obligació de qualsevol govern municipal. I fem tard perquè ja haurien d'estar començant a edificar-se aquests habitatges. Hi ha una demanda, jo crec que és el problema més greu que té Sitges hores ara. És un drama, el tema de l'habitatge, és un drama. I és un drama perquè el que ens estem trobant constantment, el que he dit abans, no? De persones sitgetanes que viuen fora de Sitges però que fan vida a Sitges, és a dir, no dormen a Sitges perquè no poden. I això hauria de ser una urgència. I hem perdut el tren. O sigui, aquests projectes no els veurem en aquesta legislatura. I haurien d'estar ja les màquines treballant. Primer allò que és privat i després ja parlarem de lo públic. L'exemple d'aquest nou centre esportiu que anirà a la Plana. No? A la Plana només van coses privades en primer lloc. Tot allò que és públic, equipaments, cap al poble sec. Llavors, a més, ens convertirem en la capital mundial del pàdel, perquè sembla que hi ha una afició desmesurada pel pàdel en aquest poble. Per tant,
es coneixia això?
Jo no ho coneixia. I ahir, quan em va arribar aquesta informació, doncs la primera pregunta que em vaig fer és i ara què? Perquè, clar, es va fer un pla de viabilitat que es va aprovar al desembre del 2015 i aquest projecte es presenta a l'octubre del 2016. Per tant, el govern era perfectament conscient de que hi havia un pla de viabilitat que tenia com a eix principal la construcció d'unes pistes de pàdel que han donat molta guerra, la continuaran donant, al costat de la piscina, per reflotar la situació crítica de la piscina municipal. Però aquest pla de viabilitat no jugava amb aquests elements condicionants de que hi hauria més pistes de pàdel. Per tant, ara què? Jo, si fos l'empresa que ha fet aquest pla de viabilitat, estaria molt preocupada. Per una altra banda, jo estic convençuda que ens vendran, que seran llocs de treball, sí, però també es posen en risc llocs de treball de la piscina municipal. Per tant, és molt greu el que ha passat, perquè xoca frontalment contra els interessos públics. A la Plana no volen cap tipus d'equipament públic, cap ni un, ni el camp de rugbi. El camp de rugbi ha anat a la mateixa zona, al Poble Sec. malgrat que costa més de 4 milions, costarà més de 4 milions d'euros, a part de les dificultats enormes que tindrà la seva construcció. Hi ha una manera de fer, que és defensar allò que és privat per damunt d'allò que és públic. I és una evidència, i no és només la meva opinió. Nosaltres no anem en aquesta línia, Iniciativa no va en aquesta línia. Iniciativa el que vol és defensar en primer lloc allò que és públic, parlo de l'habitatge en primer lloc, dels equipaments que afecten a tots els sitgetans i les sitgetanes. Hi ha un històric, fa 2 anys i escaig, parlàvem del pla parcial de la Bòbila, el mateix problema, quan parlaven de 5 famílies sitgetanes que volen donar per al poble un centre comercial, etcètera, etcètera. Sí,
A la Bòbila 2.
A la Bòbila 2, efectivament. Però va en línia directa contra el que són les polítiques comunes, el bé comú. I passa exactament el mateix doncs, amb aquest nou projecte de privat, totalment.
Tot i que vist des de fora, tornem allò de sempre. Els privats van presentar un projecte. L'Ajuntament els hi va dir que sí. Doncs els privats no fan cap altra cosa que desenvolupar aquell projecte pel qual, en el seu dia, se'ls va donar permís, i molt probablement també més d'un de vostès i més de dos pensaran bé, esclar, se'ls va donar permís perquè complien tots els requisits per aquell projecte.
Clar, és que aquí hi ha la gallina dels ous. Com és legal, donem permís. No, però una cosa és ser legal, només faltaria que no fos legal, no? I l'altra és el projecte que tu vols pel teu poble. El que no pot ser és que els privats facin el teu projecte.
No, però en qualsevol cas sí que és cert, el privat tenia un projecte. Aleshores, suposadament, tu, en la teva incidència dins del que era el pla de viabilitat de la piscina municipal, et corresponia canviar el pla de viabilitat si hi havia un projecte privat al qual hi havies de donar sortida perquè responia a tots els criteris legals a buts i per a bé.
Estic totalment d'acord amb el que estàs dient, clar, és a dir, no, vostès no facin unes pistes de pàdel perquè ja en tenim unes que ens importen i molt, no? Exacte, és a dir, això xoca frontalment amb els interessos de és que no acabo d'entendre com han deixat passar això. I a mi no em val que bé, han de és legal, donarem llocs de treball, etc.
Mai,
no té res a veure.
Mai en les converses en els grups de l'oposició sobre la viabilitat de la piscina municipal no va sortir mai aquesta qüestió?
Mai.
Que hi havia una empresa que havia presentat la sol·licitud d'un centre esportiu i en aquesta sol·licitud es parla de pistes de pàdel, precisament.
No. És més, et diré, jo ja qüestiono la viabilitat de les pistes de pàdel de la zona de la piscina municipal, La qüestiono, i demanaré les xifres exactes d'ús.
Per què? Teniu...
Jo tinc molts dubtes pel que... I ho vaig dir el 2015, no pel que veig, no, Pel que veig, no, perquè, he vist, he anat un parell de vegades, tampoc és sintomàtic, Pel que conec de gent que en sap molt, Bé, jo, tant de bo m'equivoqui, torno a insistir, no és que m'agradi posar-me en la posició de negativa, tant de bo m'equivoqui, però jo qüestiono i molt que això serveixi per salvar la piscina, qüestiono i molt l'ús que se'n farà, i molt, amb dades molt concretes de gent que en sap molt, però si a més li poses una competència deslleial, com passa amb la piscina municipal i amb el club natació, doncs tornem a repetir les mateixes errades.
Permeteu-me que estiri per parts, la gent que en sap molt què diu? Que per fer viable això... hauria de funcionar, vaja...
A tot tren,
exacte. A totes les hores del dia i en tot moment? Sí. És això, clar, el que
és això el que diuen, Per això ho pregunto. Treballar en gestió esportiva, Vull dir, no.
És a dir, la gent que es dedica a això diu que si vols que això tiri del carro veritablement, això hauria de ser un no parar les hores del dia.
Sí, exacte. Sí, és una part del pla de viabilitat, també s'ha de dir, Hi ha altres elements, és molt més complex.
Però diguem-ne que és la part del pla de viabilitat més cridanera o més ràpida de poder executar, perquè aquest pla de viabilitat també comportava aquella piscina olímpica que al final es va, diguem-ne que es va descartar, que és el que més es va descartar en un principi, però formava part del pla de viabilitat.
El que passa que és molt sospitós, si m'ho permets, que hi hagués tanta pressa en inaugurar les pistes de pàdel de la piscina municipal, donades aquestes noves notícies. És molt sospitós. És a dir, quan fa 15 dies o 3 setmanes, si no recordo malament, s'inauguren a correcuita les pistes de pàdel amb tota la moguda que va haver per part de pares i mares i fins i tot nens...
Home, l'empresa de la piscina també podria dir, escolti'm, és que això es va aprovar per ple o pla de viabilitat fa molt de temps i no hi ha manera de... I el primer projecte que no va servir, que va haver aquesta contestació popular, estem parlant del juny de l'any passat, si no recordo malament, del 2017, saben tots vostès, perquè em van a ple Sitges de la contesta que varen tenir els veïns amb el regidor Eduard Terrado, no va ser fins a la vigília de Reis d'aquest any que es va presentar aquesta nova proposta, i per tant l'empresa de la piscina podia dir, escolta'm, és que no hi ha manera i necessitem aquestes pistes per d'allò.
Però si ningú diu que no es facin servir, el que no entenc és perquè s'inauguren a bombo i plateret. Una altra vegada per fer-se la foto. Una foto que va sortir bastant malparada, per cert. No costava res a obrir les pistes de pàdel, com molt bé deies, i esperar a inaugurar també simultàniament la zona, diguéssim, infantil, lúdica infantil. Però no, vam haver de córrer perquè no fos cas que no poguéssim fer la foto. I va ser bastant lamentable el que vam veure, la veritat. A mi no em va agradar gens, perquè crec que no era necessari fer això. Podia haver estat molt més discret, perquè a més és un projecte que no ha agradat al poble sec, que no ha agradat, que s'ha lluitat per modificar-lo. Per tant, siguem una mica més escrupolosos i més curosos. I a més, el pitjor de tot, no? Que pares i mares que van formar part d'aquest acord que jo no he conegut mai perquè va ser un acord verbal, a mi em confirmen que efectivament s'havia dit verbalment
que es prioritzaria
que es prioritza el parc infantil, per tant no calia fer això, no calia, i no aprenem de les errades, que és el que des d'Iniciativa es critica més, la manca d'autocrítica. S'ha de ser més autocrític, perquè si no tornaràs a cometre les mateixes errades una vegada i una altra. I a les proves me remito, no? En tots els projectes que hem anat dient, no? Torno a insistir, es tornen a fer amb els mateixos elements, amb els mateixos protagonistes, les mateixes errades.
No marxo d'aquesta combinació. Incorporem aquest nou agent dins el mapa de Club Natació i Piscina Municipal. És clar, com saben tots vostès, aquesta legislatura també ha cavalgat amb l'herència del Club Natació, del que en el seu dia va ser un deute i després va ser la creació de la Fundació i després el desmantellament de la Fundació perquè el marc legal no permetia, etc etc. I teníem allò, un equipament privat municipalitzat i teníem una piscina municipal externalitzada i l'Ajuntament intervenia en tots dos àmbits, i diguem-ne que injectant diners un costat i un altre. És clar, quina solució... I si això afectarà molt el futur tant del Club Natació com de la piscina municipal?
No tinguis cap dubte que hi haurà una afectació. Quan el senyor Moliner fa una setmana es deia que el que arribi, el proper govern que arribi, es trobarà amb les comptes molt clars, doncs el que arribi també tindrà uns quants focs, uns quants incendis que haurà de gestionar, i aquest és un d'ells, i molt greu. I que a més està...
Bé, el Club Natació ho tenia, qui ho va arribar també.
I ja tant, sí, però no l'ha solucionat. És més, continua vigent, continua cremant. La Fundació del Club Natació, del Patronat de la Club Natació, no es va convocar ni una sola vegada. Ni una sola vegada. Per tant, aquí hi ha responsables també.
Perquè d'això se n'ha sabut alguna cosa més?
No,
del futur de l'equipament?
Res més. Res més. El que sabem és que continua...
És que l'Ajuntament continua assumint
pagant,
la hipoteca de...
Exacte, la hipoteca del Club Natació, no sabem res més. Està, doncs, en aquests moments fent la seva, doncs, la seva vida normal.
Perquè es va parlar de si podia haver-hi pretendents, es va parlar de que si el Club Natació, la seu social, podia traslladar-se a la piscina, es van posar sobre la taula...
Continuem
diferents...
igual, i amb una igual situació també, jo crec que legalment molt preocupant. Molt preocupant. Perquè estem fent servir diners públics per pagar una entitat privada i que funciona com una entitat privada. És a dir, que alerta amb això. Allò que és públic, allò que t'he explicat abans, allò que és privat. I ha passat també amb altres societats, amb altres fundacions.
És clar, en aquest marc legal, que sí que és cert que cada vegada serà, no sé si dir, més primirat o més ortodox, la Club Natació se l'ha de deixar morir, doncs?
La Club Natació se l'ha d'ajudar. No sé si a morir...
Com?
O a repensar-se. Se l'ha d'ajudar, però se l'ha ajudat molt, moltíssim.
Per això ho dic.
És a dir, aquí el que toca és novament buscar el bé comú. I el bé comú no es concentra en una instal·lació que és privada exclusivament, sinó allò que necessita el poble de Sitges amb els diners de tots els sitgetans i les sitgetanes. Per tant, anem a buscar una solució, però no es pot quedar com està, perquè és evident que són molts diners que afecten a la butxaca de tots els sitgetans i les sitgetanes.
És a dir, el que enteneu és que l'Ajuntament no pot continuar. Bé, l'hipoteca l'ha de pagar, perquè evidentment hi ha un deute aquí que s'ha d'assumir. Però d'alguna forma enteneu que l'Ajuntament no pot mantenir una entitat d'aquesta manera.
En aquesta situació en la qual estem actualment, no podem seguir. No podem seguir ni legal, ni econòmica, ni políticament. S'han de prendre mesures. Anem a veure si realment aquestes mesures és deixar fer fins que s'ho trobi el que arribi o què és el que passa, però amb aquesta situació no podem continuar.
I en el cas de la piscina municipal, les coses estan...
Jo no tinc encara dades de com està funcionant el pla de viabilitat, però molt em temo que s'haurà de lluitar molt i molt per salvar-la. Llavors, clar, el primer obstacle que trobem, doncs, aquesta competència d'aquestes noves pistes de padel. El segon, que no sabem encara quins són aquests números. Demanarem explicacions sobre com està el pla de viabilitat, quines són les xifres, crec que ja es va demanar en algun ple, i a partir d'aquí una altra vegada doncs, acompanyar, gestionar, assessorar, però buscar una solució. Vull dir, les coses no es poden morir per inanició, no? O sigui, s'ha d'actuar, i aquesta és la... Quan explota la cara, llavors ens en recordem, no? I no pot explotar la cara.
Sou dels que penseu que no s'arribarà a temps a acabar el nou camp de rugbi?
Sento dir-te que també ho vaig dir en el ple, jo tinc seriosos dubtes de que arribem a temps. Em sap molt de greu per la gent del rugbi, per la bona gent del rugbi, perquè es mereix aquesta instal·lació com qualsevol altra entitat, però l'han lluitat amb suor, sang, llàgrimes, però és una instal·lació molt complicada urbanística i arquitectònicament que generarà problemes de mobilitat, generarà problemes de construcció. Anem tard amb el tema de la licitació, anem tard amb tot el que serà el procediment de construcció, i jo sóc pessimista, em sap molt de greu, però serà així, i a més hem triat la pitjor de les opcions, que és el pitjor lloc perquè vagi una instal·lació d'aquest estil. Teníem una opció molt fàcil, però clar, elements importants, protagonistes de la Plana Est manifestaven al Consell Assessor de Territori que la Plana Est no volien el camp de rugbi perquè hi havia una afectació directa sobre el preu de venda de l'habitatge. És així, com t'ho dic, Podria dir noms i cognoms de qui era el representant, però és així, com t'ho dic. Que es va triar això, doncs endavant, és una aposta política, no és la nostra. Iniciativa no estava per posar-la en aquesta...
No, de la mateixa manera que el propietari pot dir, doncs mira, jo he deixat que durant tots aquests anys hi haguessin els del rugbi.
Segur, però alerta, perquè sí. Haurem de començar a pagar, És a dir, quan que no arribem a temps i han de marxar d'allà a correcuita, l'Ajuntament haurà d'assumir aquest conveni que ha signat amb els propietaris, i no serà econòmic. És a dir, que ens costarà molts diners.
Sí,
el camp de rugbi i els derivats.
Com l'obra no estigui acabada, comença a pagar...
El retard de
la construcció.
Anem tard, és així, és un projecte que nosaltres ens vam abstenir perquè creiem que ho necessiten, però no és el nostre projecte. Iniciativa no estava per aquest projecte.
Passeig de la Ribera.
Què vol que li digui,
senyor? Doncs mireu, el que penseu.
Doncs jo penso que és la metàfora de com funciona aquest poble.
Tot i que ja us diré que més d'un de vostès pensarà, si aquí tinguéssim un vas de vi, la senyora Gasulli hauria posat tanta aigua que hauria quedat desnaturalitzat del tot. Tampoc us agrada el Passeig de la Ribera.
Jo no entro en valorar estèticament. Si només fos un problema estètic, aquest no és el problema més important d'aquest poble.
No, però ja sabeu com són aquestes coses. Quan un diu, no t'ho sabria dir, malament. Perquè quan una cosa agrada, es diu a la primera.
Sí, jo crec que la gent està molt d'urpes en general, a qualsevol obra que es fa a Sitges, i és molt poc receptiva. Això per començar. Després és discutible si és estèticament maco o no. Però el que és molt preocupant és que estem més de finals de maig i el passeig està aixecat i som un poble turístic. Això és preocupant. És a dir, la foto que tenim hores d'ara de Sitges és desastre. A mi em preocupa més el que està passant, el procediment, el tema del color de la rajola, no? A mi em preocupa relativament, penso que hi ha problemes més importants. Puc entendre que la gent s'indigni per aquestes coses, ho puc entendre, però crec que hi ha problemes molt més importants, perquè clar, els restauradors, els turistes, la gent que visita Sitges es troba que estem al mig de Beirut. I aquesta, no hi havia una altra manera de fer-ho? És que anem a triar la pitjor de les maneres al pitjor moment. Per tant, és preocupant.
Pot haver llista conjunta del sobiranisme en les properes eleccions?
Hauries de preguntar als sobiranistes.
No,
podria ser. Jo crec que, com sempre, no? El context nacional pot condicionar les llistes de les municipals del 2019. A mi m'agradaria que es fes política i es fessin llistes en clau municipal. És el que m'agradaria, parlar de política municipal. La situació nacional és preocupant, evidentment, però crec que estem estirant ja massa el tema i que el que hem de fer és començar a pensar en el poble i començar a posar les polítiques concretes en el nostre municipi.
La CUP ha anat parlant amb els...
Nosaltres parlem amb els que són, diguéssim, afins, no? I hem anat parlant, però això no vol dir que arribem a una llista única. Parlem de moltes coses, no només del que pugui passar en el 2019. En aquests moments el que estem, ja t'he explicat al començament, estem construint el Comú de Sitges i a partir d'aquí decidirem cap a on anem, no? La nostra intenció en principi és fer una llista forta, potent, i amb un projecte que crec que agradarà molt.
Això del Comú de Sitges, deia, jo que em sonava algo, Comú d'Andorra. Esclar, jo dic que em sonava alguna cosa aquesta denominació. Carme Gasulla, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera, són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.